Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Preocupació al sector hoteler pel projecte de reglament de turisme de Catalunya que la Generalitat ha publicat aquest estiu. El text preveu noves modalitats d'allotjament que han posat el sector en peu de guerra, com l'habitatge d'ús turístic cedit per habitacions.
Tot i que el projecte ha rebut més de 30 al·legacions, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, creu que el reglament va en la bona línia.
Són en diversos sentits. Hi ha unes que estan que volen anar més enllà, n'hi ha unes que volen reduir més. Per tant, nosaltres això vol dir que estem més o menys centrats, estem al terme mig.
En parlarem tot seguit amb el president de la Confederació d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya.
Avui és també el Dia Mundial de la Investigació en Càncer, una diada promoguda per l'Associació Espanyola contra el Càncer per recordar a la població que cal destinar diners a investigar.
A Catalunya l'any passat se'n van diagnosticar prop de 40.000 casos, un registre que anirà en augment segons el president del Comitè Tècnic de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Albert Viaté.
Mentre no canvin els hàbits de vida de la població, doncs seguirem tenint càncer relacionats amb estils de vida no saludables, tabac, sobrepès, etc.
La bona notícia és que també se'n curaran més i altres es podran cronificar.
A Salt, al Gironès, els veïns voten avui en una consulta vinculant si volen que un IKEA s'instal·li al municipi.
Després que no hi hagués acord entre els membres del consistori, l'Ajuntament ha pres la decisió de fer aquest procés participatiu. Els veïns hi han de respondre si estan d'acord a revisar el planejament de 750.000 metres quadrats al sector sud del municipi. A banda de la nau d'IKEA, també es podria traslladar a aquesta zona l'Hospital Josep Trueta.
Avui comença l'Hockey Lliga, aquesta hora en joc Vendrell-Barcelassa 2. Podeu seguir l'enfrontament en directe a les televisions de proximitat al canal 159 de Movistar Plus. També és una jornada especial per al Manlleu i el Girona, que tornen a la màxima competició. Els osonencs es desplacen a la pista del Noia i el Girona rep el Liceo.
I en futbol, aquesta tarda, el Nàstic buscarà la victòria al camp del Córdoba. A la Supercopa ACB, el Barça jugarà el títol a la final davant de l'Herbalife Gran Canària a partir de les 7. Els blaugrana van eliminar i el Madrid 93-99 a les semifinals.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Passen 3 minuts de les dues. El temporal de pluja d'aquest divendres se salda amb inundacions de lleus a baixes en diversos punts del Principat.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut 477 trucades arreu de Catalunya, la majoria per inundacions de baixos. Balaguer ha estat la població més afectada, amb registres de 51 litres per metre quadrat en només mitja hora. Josep Lluís Bonet és un dels veïns que ho ha viscut en primera persona.
I clar, ha baixat un patac d'aigua que s'han començat a emportar els adoquins, l'aigua ha entrat a totes les entrades, tenim els ascensors inundats, els trasteros encara gotegen aigua.
Sembla que tornarà a ploure aquesta tarda i que més ho pot fer amb intensitat a diversos punts de Catalunya. Per això connectem ara amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola.
Hola, bon dia. La situació meteorològica continua complicada, no tant com ahir. Hem tingut una mica de pausa, tot i que hi ha hagut encara alguns ruixats o xàfecs a la zona de l'Empordà, del Baix Empordà i del Gironès. Però creiem que les nuvolades que ja ràpidament estan creixent a totes les serralades del país, aquesta tarda tornen a descarregar ruixats, xàfecs, tempestes, localment acompanyats de calamars o pedra. I atenció, perquè de nou, de manera local, poden tornar a ser intenses, intensitat forta. Per això continua actiu un avís per intensitat de pluja. Fora d'aquesta nuvolades, l'ambient és bàsicament assolellat, però amb núvols, jo sí, en el litoral presents tot el dia. Aquestes nuvolades de zones de muntanya a la tarda arribaran a d'altres indrets, fins i tot al final del dia també poden arribar a punts del litoral. Per tant, la situació encara és complicada. Tot i els núvols, la situació en quant a temperatura doncs és agradable, fins i tot lleugerament càlida al centre del dia. Això és tot, doncs, és del Servei Meteorològic de Catalunya.
I del temps al trànsit amb la Marta Carbó.
Els problemes d'aquesta hora per circular per les principals carreteres i autopistes del país, com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències destacades. Només comentar-vos que hi ha intensitat de trànsit i aturades puntuals a la Ronda de Dalt de Barcelona, en el tram comprès entre la Vall d'Hebron i el Nus de la Trinitat en sentit Besòs, també complicacions a la Pata Nord, el seu pas per Badalona en 32 quilòmetres en direcció a Mataró. De moment, això és tot del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les 2:05, notícies en xarxa amb Isaac Moreno, el control tècnic, us parlen Txell Vilamala i Sílvia Martínez. La Generalitat rep més de 30 al·legacions al projecte de reglament de turisme de Catalunya que va publicar aquest estiu. Ara que l'activitat turística genera més conflictes que mai, el text ha de servir per reordenar els diferents tipus d'allotjaments, però empreses, hostalers i veïns denuncien que comportarà justament el contrari, més desregulació.
Diuen, per exemple, que pel que fa als habitatges d'ús turístic, el reglament no estableix quins deures tindran les persones que els utilitzin amb els veïns de la comunitat, o pel que fa als mateixos propietaris, que no queda clar quines obligacions han de complir amb les persones que allotgen. El sector hostaler també denuncia, per exemple, que el reglament no fixa si tots els habitatges d'ús turístic han de disposar d'un servei d'assistència i manteniment. Des de la Generalitat, en canvi, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, no fa una lectura negativa de la quantitat d'al·legacions que ha rebut el projecte.
Cada que passem aquest decret per exposició pública, la primera vegada hi va haver 38 al·legacions, ara em sembla que en tindrem una mica menys, estarem a l'entorn de 30 al·legacions, són en diversos sentits. Hi ha unes que estan que volen anar més enllà, n'hi ha unes que volen reduir més. Per tant, nosaltres, això vol dir que estem més o menys centrats, estem al terme mig.
El conseller diu també que la Generalitat determina quines condicions han de complir els pisos turístics per ser legals i passa el relleu als ajuntaments, que són els que donen permisos per obrir-ne més o menys els seus municipis. Un dels punts que el sector hostaler també critica, però, és que el reglament preveu noves modalitats d'allotjaments que trenquen amb el model turístic català, com ara l'habitatge d'ús turístic cedit per habitacions.
Doncs tot seguit sabrem de què es tracta perquè tenim oportunitat de parlar-ne amb el president de la Confederació d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya. Joan Moles, bon dia.
Bon dia.
Breument, quins són els punts més controvertits d'aquest projecte de reglament que proposa la Generalitat?
Bé, la Generalitat proposa un decret de reglament turístic de Catalunya en relació doncs, a la situació en termes generals de l'oferta turística catalana i en especial el que fa referència i que ens afecta directament en el nostre sector a les propostes d'allotjament turístic incorporades no?, en aquesta futura nova regulació de l'allotjament del que nosaltres estem preocupats i hem presentat una sèrie d'al·legacions per tal de preservar, perquè tenim una preocupació al sector en el creixement d'oferta turística il·legal especialment la vinculada a l'allotjament turístic, no? Que entenem que pot ser la qualitat i l'excel·lència que han definit l'aposta turística catalana al llarg de tants anys.
Dues de les noves figures d'allotjament que preveu el decret són l'habitatge d'ús turístic cedit per habitacions i també els allotjaments turístics singulars, que són dues de les propostes que han posat el sector en peu de guerra. De què estem parlant, en cada cas?
Bueno, estem parlant de que aquestes noves modalitats que proposen, nosaltres mostrem el nostre rebuig a la figura de l'habitatge d'ús turístic cedit per habitacions, perquè considerem que és altament perjudicial, no? Perquè minva la qualitat de la prestació del servei i que al final pot esdevenir dubtant, a més, amb la capacitat de les administracions per gestionar-ho i, sobretot, per controlar-ho, perquè pot haver-hi aquí una quantitat de milers d'habitacions que es posin en ús turístic quan això trenca absolutament el model turístic que tenim a Catalunya.
I en el cas dels allotjaments turístics singulars, què significa aquesta nova modalitat?
Bé, els singulars van més referits a productes més concrets, a turisme rural, etc. No? Aquí nosaltres no hi entrem tant, no? Però especialment el que ens preocupa és el que posa en perill, insisteixo, no? L'excel·lència que ve definida per la pròpia nostra destinació. I entenem que aquesta nova regulació hauria de tindre i resoldre la gran preocupació de que no hi val legalitzar-ho tot. No? Per això, des de la Confederació, advoquem per la rehabilitació de tota l'oferta d'allotjament que sigui legal. I un cop assolit aquest objectiu, el sector sol·licita una equiparació de normativa de les modalitats existents que ja es consideren suficients per cobrir
les necessitats que hi ha en la demanda.
Anant al detall i per entendre-ho ràpid, un propietari d'un pis turístic, quines obligacions tindrà si aquest reglament tira endavant? És a dir, per exemple, haurà d'avisar els veïns del fet que acull hostes o haurà de penjar alguna placa?
Home, seria convenient. Nosaltres hem fet una proposta que hem de jugar tots amb les mateixes normes i no pot ser doncs, que hi surti una oferta d'una quantitat de pisos o d'habitacions que no compleixen ni de bon tros, ni ho pretenem tampoc, que es compleixen les mateixes lleis que han de complir els hotels, que són moltíssimes, però entenem que hi ha d'haver un registre, que hi ha d'haver-hi uns mínims que passen doncs per uns metres quadrats, per uns serveis, per unes atencions de seguretat, que s'han de donar d'alta amb un registre municipal, etcètera. Ara se'n faria llarguíssim, no tenim temps d'explicar-li totes aquelles normatives que entenem que han de complir. Nosaltres complim en els hotels seguretat, sanitat, tots els temes que són referents a aspectes laborals, fiscals, etcètera. Aleshores, aquí ens podem trobar que apareixin, com han aparegut, com ja hi ha en aquests moments, milers d'apartaments il·legals que sota aquesta definició d'economia col·laborativa, que no és res més que una economia submergida, ens porta a una competència absolutament deslleal i que, a més, insisteixo, de cara a la marca, de cara a la imatge pròpiament de Catalunya com a destinació turística, rebaixa absolutament aquest nivell que hem anat assolint, insisteixo, any rere any. No?
I vaja, vostès també tenen clar que si això tira endavant agreujarà la convivència entre turistes i comunitats de veïns i veïns.
Bueno, això absolutament. Ja està passant, no només a Barcelona i amb altres destinacions catalanes, sinó amb altres ciutats d'Europa i del món, on l'increment del cost de la vivenda des d'un punt de vista de lloguer està desapareixent i, a més, estan desapareixent dels barris tradicionals molts ciutadans que es troben en edificis on hi ha unes molèsties constants d'una sèrie de visitants que no respecten les normes perquè, esclar, s'ha convertit en una situació, francament, que és inadmissible. I això està expulsant a molts veïns de moltes zones de la ciutat. No és la nostra responsabilitat, evidentment, és la responsabilitat de l'administració, no només autonòmica, no només l'administració de la Generalitat, sinó també de l'administració local.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Moles, president de la Confederació d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya. Seguirem de prop com evoluciona aquest projecte de reglament. Bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vostès.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Les fortes pluges d'aquesta passada nit han obligat els bombers a fer 167 sortides per inundacions de baixos locals i pàrquings. La majoria s'han concentrat entre les 8 del vespre d'ahir i les 10 de la nit.
Durant la passada matinada ja no s'han produït incidències destacables. El telèfon d'emergències ha rebut 37 trucades derivades de les pluges entre les 12 de la nit i les 9 del matí. Recordem que ahir la nit es van recollir més de 400 trucades. La població més afectada és Balaguer, a la Noguera. Balaguer Televisió, Clara Vilaseca.
Bon dia, 51 litres per metre quadrat en 30 minuts. Aquesta és la xifra de la pluja que va caure aquest divendres al vespre a Balaguer i que va provocar nombrosos danys a la plaça Mercadal i també als carrers adjacents. L'aiguat va començar cap a les 8 del vespre i es van arribar a acumular més de 71 litres per metre quadrat. El torrent d'aigua va fer saltar les llambordes dels carrers i va inundar diversos baixos de cases i locals comercials. La força de l'aigua també va arrossegar diversos cotxes.
La gent ha passat una mica de por perquè t'has d'imaginar que aquestes pilones que són les que limiten els cotxes que entrin dintre, doncs l'aigua passava per damunt. Aleshores ja pots comptar que la gent ha intentat posar fustes i moltes històries perquè l'aigua no entrés a les entrades de les cases. En 20 minuts ha sigut el patac d'aigua.
La Guàrdia Urbana va tallar la circulació del Pont Nou i de seguida es van activar els serveis d'emergència de bombers i de protecció civil que van treballar al centre de la ciutat conjuntament amb la brigada municipal per arranjar els carrers principals. Un dels punts més delicats va ser l'enfondrament parcial d'una casa al carrer La Creu, un fet que va obligar a desallotjar la família que hi vivia. L'Ajuntament de Balaguer valorarà durant aquest dissabte si hi ha hagut danys en equipaments municipals, sobretot a la piscina coberta i als pavellons esportius i firals, que també es van inundar. De moment, el mercat setmanal del dissabte a la plaça Mercadal s'ha suspès.
Després de les obres de remodelació de l'estació de Sarrià, Ferrocarrils de la Generalitat recupera avui el servei habitual de les línies del Vallès. A Rubí i Sabadell, a més, es recuperen dos trens en hora punta els dies laborables. Ràdio Rubí, Patri Díaz.
Ferrocarrils de la Generalitat recuperarà el tren de la línia S5 amb origen a Rubí de les 8:20 dilluns 26 de setembre. Segons ha informat l'empresa, a través d'un comunicat, es recupera aquesta freqüència per tal de millorar el flux de viatgers en hora punta. A més, es torna a posar en funcionament el tren de les 8:11 amb sortida des de Sabadell, Plaça Major. La resta de noves circulacions entraran en vigor aquest cap de setmana. Es recuperen les parades habituals de les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, S5 Rubí i S55 Universitat Autònoma de Barcelona, que deixaran d'aturar-se a totes les estacions fora de l'hora punta.
Són un quart de tres. Els veïns de Salt, els gironès, voten des de les 9 del matí en una consulta vinculant si s'instal·la o no un IKEA al municipi. És un dels punts previstos al pla per desenvolupar el sector sud d'aquest poble.
Els veïns de Salt han de contestar si estan d'acord a revisar el planejament de 750.000 metres quadrats que van des de l'autopista fins a tocar el terme municipal de Girona. Aquesta revisió hauria de permetre la implantació, entre d'altres, de grans equipaments comercials o hospitalaris, com ara IKEA, o un possible trasllat de l'Hospital Josep Trueta. En declaracions a la xarxa de comunicació local, el representant del sindicat UGT a les comarques gironines, Xavier Casas, considera que és una oportunitat econòmica pel territori.
Nosaltres ho veiem com una oportunitat de revitalitzar econòmicament la zona, de fer una cosa que nosaltres estem defensant molt, que és l'arrelament laboral, és a dir, que les persones puguin treballar el més a prop possible del centre de treball. Considerem que això també és sostenibilitat.
En canvi, Ferran Burg, regidor de la CUP, explica per què estan en contra del projecte.
Nosaltres pensem que no és mai net un desenvolupament diguem, de sòl, que això, per molt que se'ns prometin doncs, ingressos immediats, això a la llarga comporta tota una sèrie de complicacions, a part del model econòmic que representen doncs, les grans superfícies comercials.
La votació és presencial i acabarà a les 8 del vespre.
I canviem de qüestió perquè avui, el 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Investigació en Càncer.
La investigació és el motor essencial perquè aquesta malaltia sigui cada cop més curable i més fàcil de prevenir. A Catalunya, l'any passat, es van diagnosticar prop de 40.000 casos de càncer, 23.600 en homes, entre els quals és la primera causa de mort, i 16.300 en dones. Segons explica el president del Comitè Tècnic de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barcelona, Albert Viaté, la bona notícia és que, precisament gràcies a la investigació, en tots dos sexes creix cada any la supervivència als tumors.
El perfeccionament també avui en dia de la cirurgia i de la radioteràpia segueix sent doncs el pilar bàsic en el tractament dels càncers, unit amb que estem diagnosticant també molts tipus de tumors doncs amb una fase molt menys avançada, molt més precoç, doncs gràcies doncs, en fi, al perfil de la mamografia, la ressonància magnètica, tots els medis diagnòstics, doncs el conjunt de tot és el que fa que s'estigui progressant clarament en uns tumors.
Encara que se'n curaran més, la previsió és també que els propers anys s'incrementin els casos de càncer. És per això que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer fan una crida a canviar estils de vida no saludables, com el tabaquisme o el sobrepès. Entre els grans objectius de futur hi ha aconseguir cronificar aquesta malaltia, avançar amb la detecció precoç i reduir els efectes secundaris dels tractaments.
I per fer-ho possible, des de molts centres, com l'Institut d'Investigació Sanitària, Germans Trias i Pujol, es dirigeixen grups de recerca. Coneixem ara el que lidera la doctora Eva Martínez per trobar els tractaments idonis en pacients amb càncer colorectal. Tuti García, TLB.
Bon dia. El grup Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius, que dirigeix la doctora Eva Martínez, té dues línies de recerca. Una basada en determinar les característiques genètiques relacionades amb la resposta al tractament de cada individu i una altra de models cel·lulars que ajuden a esbrinar els mecanismes que fan que un tumor es torni resistent i torni a créixer. Un recent estudi clínic que han acabat han donat els resultats molt positius, com explica Eva Martínez, cap del grup Resistència, Quimioteràpia i Biomarcadors Predictius de l'Institut d'Investigació Sanitària Germans Trias i Pujol.
Els resultats d'aquest estudi indiquen que els pacients en els que es va seleccionar el tractament en base a característiques genètiques van tenir millors respostes i llavors això doncs, serà una cosa que potser es podrà aplicar a la clínica en breu.
El grup de recerca ha trobat que uns tumors resistents a la quimioteràpia presenten unes característiques que els fan més sensibles a la curcumina, un compost natural que no té cost i que podria aplicar-se als tractaments abaratint així el procés de curació. L'Eva Martínez recorda que la seva recerca es basa en diners públics i que és molt important que es conegui el que s'aconsegueix amb ells. Per això serveix, diu, celebrar el Dia Mundial de la Investigació en el Càncer.
Més enllà de la investigació, també és important la feina que fan les entitats locals de suport dels malalts. Coneixem tot seguit el cas de la delegació de Canet de Mar de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Quim Mas Vidal, Ràdio Canet.
Bon dia. A nivell local, l'entitat promou al llarg de l'any diferents actes solidaris que serveixen per recaptar fons que es destinen a la Junta Provincial de l'entitat i que van orientats precisament a millorar la investigació. La presidenta de la secció local, Àngels Isar, ens explica el que fan a Canet de Mar.
Si s'han de desplaçar a Barcelona, si necessiten suport psicològic, tot això l'associació ho dona. I llavors, si necessiten atenció domiciliària, també els hi pot vindre gent. Però a vegades un se sent sol i si té aquesta entitat aquí a Canet, que aprofiti de trucar-nos o de connectar amb mi mateixa i llavors els explicaré quins mitjans o quins camins pot seguir.
La propera activitat serà el proper mes d'octubre, coincidint amb el Dia del Càncer de Mama, que intentaran realitzar alguna acció de sensibilització, tot il·luminant algun edifici públic.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El periodista Jair Domínguez serà el pregoner de la Festa de l'Anxova de l'Escala d'enguany i el cuiner Marc Ribas rebrà l'Anxova d'Or. Tots els actes de la festa es faran a la platja i a la riba. Aquesta festa s'ha convertit en una cita ineludible cada primer diumenge d'octubre. Víctor Puga és l'alcalde de l'Escala.
Que reivindica això, aquesta tradició, i en el que s'aposta per generar activitat entorn a aquest producte i perquè els establiments que s'hi adhereixen a la campanya de la Ruta de l'Etapa doncs puguin mostrar el seu potencial, diguem-ho així, el seu potencial culinari, creatiu, i jo crec que això sempre ho posem de manifest i val la pena doncs, avui tornar-hi a insistir.
La cantada de veneres enguany anirà a càrrec del grup Els Cantaires del Montgrí.
Esports en xarxa. L'actualitat esportiva de molt a prop.
Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga i ara mateix hi ha en joc el Barça-Vendrell. En Vendrell un gol, Barça-Lassa dos gols.
Aquesta tarda, Noia-Manlleu a 8:15, Caldes-Vilafranca, Voltregà-Reus i Girona-Liceo a 8:00. Fem Girona, Òscar Jiménez.
Girona viurà aquesta tarda un dia històric amb el retorn del Citylib Girona d'hoquei a la màxima competició estatal després de l'ascens aconseguit en una temporada brillant. El degà de l'hoquei català, a més, rebrà la visita d'un equip històric com és el Liceo Gallec, en el que serà el primer pas en la lluita per assolir una permanència més que desitjada. L'equip de Ramon Benito intentarà fer valer el factor pista per sumar els primers punts d'una temporada il·lusionant, però molt complicada pel gran nivell de la categoria. El partit a Colló de Palau a partir de 8:00 PM.
I a 8:45, Igualada-Lloret. Tancaran la jornada demà al migdia Lleida i Vic, que s'enfronten al Palau d'Esports.
Avui també es disputen dos partits de la Copa Esports Penedès Femenina. A 4:00, Manlleu Esfèric de Terrassa i a 9:15, Vilanova Palau de Plegamans.
En futbol, el Barça juga aquesta tarda a partir 4:45 al Molinón davant de l'Sporting de Gijón.
A segona, a 6:00, Córdoba Nàstic, Ràdio Ciutat de Tarragona. Carles Cortés, bon dia.
El Nàstic juga a un dels camps maleïts del seu historial, on només ha guanyat una vegada en Lliga, el 1946, en les 17 visites que hi ha fet. I arriba amb la necessitat d'aconseguir els 3 punts per rubricar la primera victòria de la temporada i, de retruc, sortir de l'últim lloc de la classificació. Vicente Moreno no pot disposar dels lesionats Reina, José Carlos i Valentín. Això sí, recupera a Tejera, que estava sancionat dimarts passat contra el Saragossa. El Córdoba és 5è a la classificació amb 11 punts i en cas de guanyar el Nàstic es podria posar líder provisional. El partit comença a 6:00 de la tarda, el Nuevo Arcángel i el xiula l'àrbitre de Lleó, Jorge Valdés Ayer.
El grup 3è de segona B, l'Espanyol i l'Hospitalet s'enfronten a 6:00 a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. A la mateixa hora, Saguntí Badalona i Atlètic Balears Sabadell. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
El Sabadell visita aquesta tarda a Som Ferit per enfrontar-se a l'Atlètic Balears. Dos equips en una situació semblant, ja que els arlequinats són novens ara mateix a la classificació amb 7 punts i els mallorquins un punt i una posició per sobre a la taula. A més, els sabadellencs fa 2 setmanes que no guanyen. En el cas del Balears, la ratxa sense victòries és ja de 3 jornades. Tot plegat, a partir de les 6 de la tarda, amb una principal novetat a la convocatòria de José Solivelles, l'entrada d'Álvaro Clausí, el d'Alacant, que encara no s'ha estrenat amb la samarreta arlequinada i que un cop recuperat ja de les molèsties que patia, ha entrat per primera vegada en una convocatòria llista, per cert, de 17 jugadors i no 18, com és habitual al Centre d'Esports Sabadell per allò de viatjar a les Illes Balears i estalviar-se així un bitllet d'avió. Arrencarà a les 6 el partit amb l'arbitratge de Fernando Navarro Collados, del castellonenc aquest Atlètic Balears Sabadell a Som Malferit.
Actualitzem ara el marcador de l'Hockey Lliga, d'aquest Barça-Vendrell, el Vendrell amb 2 gols i el Barça amb 3. En futbol continuem el repàs. A tercera divisió, el grup 5è, un únic partit per avui dissabte. A les 6 de la tarda, ASC Europa, i demà a les 12, Granollers-Castelldefels, Júpiter-Sant Feluenc i Palamós-Sant Andreu.
El grup de primera catalana, Lloret-Àvia, a les 5 de la tarda, Sant Cugat-Manresa a les 6. A 6:45, dos partits, Farners-Martinenc i Hermes-Llagostera B. Encara avui a les 7, Masnou, Andorra, demà Tona Horta a 12:45 i al punt del migdia Girona B, Sants i Sant Jaume Atlètic de Montcada, Ripollet.
I encara primera catalana, el grup 2, avui es disputen 2 partits. A les 5, Morell-Viladecans i a 6:45, Jesús i Maria Igualada i demà a les 12, Vistalegre al Picat i Sant Cristóbal Rapitenca. Preocupació al sector hoteler pel projecte de reglament de turisme de Catalunya que la Generalitat ha publicat aquest estiu. L'episodi de pluges d'aquest divendres se salda amb inundacions de lleus a baixes en diversos punts del Principat. La població més afectada ha estat Balaguer. Avui és també el Dia Mundial de la Investigació en Càncer, una diada promoguda per l'Associació Espanyola contra el Càncer. A Catalunya l'any passat se'n va diagnosticar prop de 40.000.
Notícies en xarxa. La informació de la xarxa de comunicació local.
Famílies, veniu a passar un dia de nassos amb Pallapupa!
L'1 i 2 d'octubre, ajudeu a omplir de riure els hospitals mentre gaudiu a Catalunya en miniatura, a l'Open Camp, a la Granja d'Aventura Park, al Tibidabo, al Zoo o al Camp Nou Experience. Compreu les vostres entrades solidàries a pallapupes.org.
Continguts en xarxa.
Tres grans actors encapçalen la cartellera dels principals cinemes de Catalunya. Eduard Fernández estrena la pel·lícula El hombre de las mil caras. Gael García Bernal encarna el policia que va perseguir Neruda i Viggo Mortensen fa de pare coratge a Captain Fantastic. El cèlebre agent dels serveis secrets espanyols, Francisco Baeza, protagonitza El hombre de las mil caras. És el barceloní Eduard Fernández.
Cada mañana irás al banco y sacarás 4 montones como estos.
¿Es legal?
Baeza va saltar la primera plana dels diaris als 80 per haver dirigit l'operació contra ETA més important de la història. També expliquen que va enganyar el mateix director de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, i que va fugir amb molts diners. La seva biografia està plena d'aventures i misteris i fins i tot va fingir la seva mort a Tailàndia. També s'estrena una antibiografia, la del poeta xilè Neruda. Gael García Bernal és el policia que el dictador Videla elegeix per capturar Neruda. Era el 1948. L'actor mexicà defineix la gent que interpreta com a feixista, ressentit i ridícul. Dirigida per Pablo Larraín, Neruda es va presentar al darrer Festival de Canes.
Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo.
Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile.
Muy buenas tardes.
I Viggo Mortensen és Ben, a Captain Fantastic, un home que ha passat 10 anys criant els seus 6 fills en boscos remots. Arriba un dia en què han de tornar a la civilització.
Aunque sobrevivan a lo que sea que les estés haciendo, nunca estarán preparados para el mundo real.
Yo pienso exactamente lo contrario.
Es maltrato infantil.
Matt Ross ha guanyat el premi al millor director de la secció En certain regard al darrer Festival de Canes per Captain Fantàstic.
La xarxa de comunicació local.
Són dos quarts de tres.